A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I ja hi tornem a ser amb La Caravana quan passen 6 minuts i mig de les 4 de la tarda. Recordar-vos una altra cosa, per cert, que abans de l'informatiu no ho hem pogut dir. Parlàvem amb Ignacio Reyo, que ell era periodista musical i que ha escrit aquest llibre Freddie Mercury, Rally Day de SEO. Doncs bé, ha tingut a bé donar-nos un exemplar i aquest exemplar el sortejarem entre tots els oients. Només cal que entreu a les xarxes socials i doncs participar en aquest concurs perquè aquest exemplar de Freddie Mercury, Rally Day de SEO, sigui tot vostre. Canviem de terç, parlem de calor i canvi climàtic.
S'han acabat tardors i primaveres i els arongers floreixen per febrer i puja la mar que trenca les barreres i el temps que ens queda s'acaba.
I és que, sense cap mena de dubte, la calor ha estat la gran protagonista dels últims mesos. L'emergència climàtica s'ha fet més que evident aquest estiu i hem viscut episodis de calor sostinguda i persistent arreu del territori dels que tothom encara en parla a dia d'avui, precisament per parlar del que ha passat, però sobretot del que és possible que passi a partir d'ara. Ja tenim a La Caravana el professor de la Universitat de Barcelona, investigador sobre el canvi climàtic i transició energètica, Jordi Soler. Senyor Soler, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
Suposo que de les primeres preguntes que es fa tothom encara amb aquestes sobretaules quan parla de com anar l'estiu i diu ostres, és que la calor ha estat insuportable, és fins quan? Fins quan aquesta calor?
Bé, això és molt difícil de dir, perquè sabem que, per exemple, les previsions meteorològiques, com més enllà anem, o sigui, a dues setmanes vistes, és bastant incert. Llavors, el que sí que podem dir és quina tendència hi ha i quina tendència hi haurà els següents anys, uh-huh. els anys que venen, quin futur ens espera, d'alguna manera.
Va? És negre? Pinta molt negre el futur que ens espera o no?
Bé, el negre és un color com qualsevol altre, no?
Ai, pinta molt magre el futur que...
Llavors, no, a veure, bromes a banda, la qüestió és que podem focalitzar-nos en el negre i llavors desactivar-nos i no fer res, o veure que hi ha matisos de grisos, negres i blancs i aprofitar-ho. I això què vol dir? Vol dir que estem malament, estem molt malament. Val? Però això és com, moltes vegades m'agrada posar l'analogia del fumador, no? Que li diagnostiquen un càncer, llavors aquest senyor té dues opcions. La primera opció, dir, bé, no hi ha res a fer i em moriré, i per tant segueixo fumant, o la segona opció és dir, bé, deixo de fumar i intento fer una aposta per la vida. Doncs a nivell social tenim la mateixa, estem amb aquesta bifurcació del camí. És a dir, o fem esforços per anar cap a no empitjorar les coses, o si no, seran molt pitjors del que estem patint ara, perquè això només és el començament si no hi fem res.
Perquè entenc que aquest estiu, i ho dic per trencar una mica tòpics, quan ens trobàvem tots els estius passats i dèiem allò de és que fa més calor que mai, era molt tòpic, jo entenc que aquest estiu no ha estat tan tòpic, és veritat que ha fet més calor que mai. El que li preguntava, això va més? Els graus aniran a més?
En principi, les projeccions dels models climàtics el que diuen és que si les emissions continuen, o fins i tot encara que ara aturéssim i diguéssim, s'estabilitzessin les emissions. Si les emissions no van cap a baix, val, de manera brusca, això anirà més. Val? Això què vol dir? Més onades de calor, més sequeres, però per altre costat, més inundacions, més pedregades, més temporals a la tardor i a l'hivern, i més clima extrem en general, tant a la zona tropical com a mitjanes latituds com a altes latituds amb el corresponent de gel, no?
Pels que som de lletres, senyor Soler, ara ens deia més inundacions, més pedregades, però molta més calor. Per què aquests pols? Per què aquesta exageració del temps?
Mire, això és una qüestió, diguem-ne, de com funciona i com funciona un sistema complex, no? Llavors, el que podem tenir, torno a fer una analogia, no?, amb el nostre cos. Uh-huh. Doncs, per exemple, nosaltres podem tenir una malaltia, per exemple, un fumador, tornem a la qüestió del fumador, per posar aquest exemple, val? I aquest fumador potser hi ha dies que s'aixeca millor, hi ha dies que s'aixeca pitjor, val? I això és com el cos està, diguem-ne, assumint aquesta perturbació, aquesta toxina que li entra al cos, que de vegades és més eficient en eliminar-la, de vegades menys. Salvant molt l'analogia, en el cas del clima, que també és un sistema complex, com el nostre cos, o com un ecosistema, doncs el que tenim és que quan estem forçant aquest sistema, el que va és anar-se cap als extrems. Val? Llavors, teníem un clima més o menys predictible, amb una estacionalitat més o menys suau, sobretot aquí al Mediterrani, i ara el que estem fent és empènyer això, és com si li donem una puntada de peu amb una molla, no? Llavors això el que farà és oscil·lar de manera més brusca, no?
Per tant, d'alguna manera, començàvem amb aquesta cançó que trobava molt significativa, de la Gossa Sorda, d'aquest grup musical del País Valencià, que ens deia adeu les primaveres i les tardors. Ens hem d'oblidar d'això? Se'n van les primaveres i les tardors?
Tornem a anar al mateix. No hi ha res escrit, diguem-ne, en pedra. Val? Podem evitar aquests extrems. A veure, si anem cap als pitjors dels escenaris que diu les Nacions Unides, realment l'ésser humà s'extingeix. És així.
Mare de Déu.
Val? Si anem cap a aquests extrems, però no escollim això. Val? Mm. Llavors, per això hi ha totes les COPs, per això hi ha totes les cimeres del clima, per intentar fer alguna cosa. Problema, que encara no ens ho creiem prou. Val? És a dir, és com si nosaltres ens ve el metge i ens diu, vostè ha de deixar de fumar, si no es morirà, la mateixa analogia, val? I nosaltres diem, és que vostè és un pessimista. Val? Jo, per tant, jo ara em trobo bé, l'únic que tinc una mica de tos, em canso més, però bé, puc anar tirant, no? I potser, bé, redueixo una mica, en lloc de formar-me tres paquets, me'n fumo un, no? Doncs això ve a ser el mateix. Llavors, si seguim així, recordem, aquest any 2022 les emissions han continuat creixent. Val? Fins i tot en època de pandèmia les emissions no van baixar. Val? Llavors, la qüestió és que hem de fer-hi alguna cosa, val? Si no...
De seguida li pregunto per això, si som a temps de fer alguna cosa abans, però ara parlàvem de calor, d'aquest estiu que ens ha acompanyat ben i ben calorós, amb temperatures rècord, amb temperatures molt constants i molt altes. I a pocs dies de tancar la campanya d'estiu, precisament el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Delort, ha xifrat en 514 el nombre d'incendis forestals des de l'inici de la campanya, el 15 de juny passat. En declaracions a la cadena SER, ha confirmat que són 65 focs menys que l'estiu passat, però la superfície cremada ha estat una mica superior, fregant les 6.000 hectàrees. També ha assegurat que s'han crescut els incendis agrícoles fins als 843, el que suposa un increment del 43% respecte a l'estiu passat. Tenim la possibilitat de saludar-lo i parlar amb ell. Senyor Joan Delort, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Senyor Delort, tot i que les xifres no són motiu de celebració, evidentment, podríem dir que hem sobreviscut aquest estiu?
No, ara no les retocarem, però com que vostè fa referència a les del diumenge o la setmana passada, com que avui ja tenim tancades les d'ahir, diguéssim que han variat una mica. Però vaja, estem parlant de poques.
Actualitzades com són aquestes dades, senyor Delort?
Doncs miri, a data d'ahir, per tant vol dir fins al diumenge 4 de setembre, els incendis, la vegetació... Nosaltres distingim tres tipologies principals, que un científic no ho fa així. No, no ho fa així perquè després ho matitza molt. Per què no ho fem nosaltres? Perquè quan actuem sobre un incendi de forest, de vegetació, no anem distingint sobre el que és un matollar, un erm, etcètera, etcètera, o les petites o grans taques que poden haver dintre de tot el perímetre. Llavors, dintre d'aquestes tres principals, diguéssim que no faré referència a la de vegetació urbana, i em centraré bàsicament en el que és vegetació forestal i vegetació agrícola. Doncs bé, la vegetació forestal actualment estaríem a data d'ahir, repeteixo, 4 de setembre estaríem amb 530, això suposa una disminució en relació amb el mateix període de l'any passat, el 21, de l'11.5%. Per tant, diguéssim, no ens han crescut el nombre d'incendis. Una altra cosa és la superfície, però com a mínim el nombre d'incendis de vegetació forestal no ens han crescut. En canvi, pel que fa al nombre d'intervencions que han fet els bombers de la Generalitat i, per tant, també els bombers voluntaris, en el mateix període, diríem que actualment en portem identificats des del dia 15 de juny, que és quan comença aquest període de comptatge de la campanya forestal, 854. Sí. I això representa un increment del 44.5 en relació amb el mateix període de l'any passat. Però clar, després vostès també podrien dir, molt bé, però s'han cremat més hectàrees, menys hectàrees, com estem? Mm. Doncs podríem dir que aquest no ha estat en els darrers 10 anys, no ha estat ni de bon tros, tot i que hem tingut Déu-n'hi-do d'incendis, i alguns de manera molt singular en procés de simultaneïtat, molta preocupació, molta mobilització de recursos per fer-hi front, però no ha estat l'any en què se'ns han cremat més hectàrees, bé siguin de les de vegetació agrícola o de les forestals. Actualment portaríem, no arribaríem a les 6.500, més o menys, però hem d'oblidar que el 2019 en el mateix període estaríem amb unes, en el frec de les 7.000. Però fa tot just 10 anys, el 2012, havíem passat llargament de les 12.000. Per tant, vol dir que no seria l'any que... Això no és cap allò de dir, oi, que feliços i contents ens podem estar, no? Mira que no ens ha anat massa malament. No, motiu de preocupació n'hi ha. Aquest ha estat un any dur. Dic ha estat perquè, a veure, el que és formalment la campanya, d'aquí 10 dies la finalitzem, i amb el règim pluviomètric que estem tenint, difícilment, tot i que continuem tenint incendis, seria molt difícil que ens en trobéssim algun d'aquests importants que ens creixés. Però de tota manera, això ho dic amb la boca petita, perquè a vegades sorpreses les hem tingut fins i tot el mes d'octubre.
Precisament, senyor de l'Horta, ara ens deia, tot i que continuem tenint incendis, per tant, ara hem començat tot just fa 5 dies al setembre, és evident que la campanya d'estiu pel que fa als incendis forestals no ha acabat. Encara hi ha aquest motiu de preocupació a hores d'ara per les altes temperatures que es viuen?
Bé, diguéssim que això de que cada dia ens està regant una mica el país i que actualment sí que podem dir que hem recuperat molt el règim d'humitats, no només les humitats de nit, sinó les que provoca precisament la pluja, i que això s'està donant pràcticament arreu del país, a totes les comarques, dient que l'oportunitat perquè se'ns tornés a reproduir situacions tan adverses, tan complicades, amb un risc altíssim, de no només que hi hagués una ignició, sinó el que després això acabaria comportant de la possibilitat d'un gran incendi, això ara mateix no ho tenim. Cada dia tenim petits o no tan petits incendis, però que es poden atacar molt ràpidament. Pensin vostès que cada vegada que tenim una tempesta al damunt, el nombre de llamps que finalment sí que arriben a terra, quan hi ha llamps, no tots arriben a terra, però dels que arriben a terra, vol dir que van de núvol a terra, no de terra al núvol, que també n'hi ha, d'aquests que baixen, a soques d'arbres n'hi ha moltíssims. I llavors es produeix el típic incendi de llamp, que comença amb un arbre, i si tot és moll no va més enllà de l'arbre, però si hem tornat ja a refer la sequedat de l'entorn, doncs això ens acaba comportant un incendi que en aquests moments pot ser més o menys ben gestionat. I això ho fan els bombers, ho gestionen bé. Però bé, jo diria que més enllà d'aquests petits incendis singulars que cada dia en tenim, doncs grans incendis, ara el cert és que no hi estem preocupats.
Quan acabi aquesta campanya d'estiu, i ho dic perquè sempre ho diu vostè, que els focs s'apaguen a l'hivern, deixi'm preguntar-li com es fa i per què s'ha de fer.
Bé, jo ara he començat a dir una altra cosa. Els focs s'apaguen tot l'any. Tot l'any. S'han d'apagar quan no hi ha una situació de gran adversitat, és a dir, de sequera persistent, d'altes temperatures continuades, etcètera, etcètera, on la vegetació no la tenim super, super, super estressada com hem tingut aquest any. I ara tot just, és a dir, comencen a veure una mica de brots verds, si ho diguéssim així, s'apaguen a l'estiu, per tant, però també s'apaguen quan això ja no passa, és a dir, quan ja tornem a tenir pluja, és a dir, una vida normal i corrent sense aquestes amenaces d'incendis forestals. No tenim la superfície de vegetació del país igual que la teníem fa un segle. Això és una realitat. Sols científics, vostès en tenen un aquí, ho sap perfectament. I si en aquests moments més que el 30%, que és, o el 20%, que és el que teníem a principis del segle doncs 20, en aquests moments estaríem ja cap al 65-66% de la superfície on hi ha vegetació, el cert és que aquesta continua creixent. La pregunta que ens podríem donar és: hem de tornar, doncs, a un tipus de gestió on l'economia forestal, l'economia agrícola, s'ha de semblar al que teníem a principis del segle XX? Això diguéssim, és impensable. El món ha canviat, la nostra societat també, el país també, la gent també. Però el que sí que hauríem de ser capaços tots plegats, i aquest no és només un repte o una responsabilitat unilineal de la, per exemple, de l'administració, sinó és allò de fer un pacte global, un consens de país, de dir, escolti, cap on hem d'anar per poder reprendre aquelles situacions que ens disminueixin l'exposició a aquest risc, que ens el mitiguin i que poguessin fomentar que existeix realment una economia en la pròpia, en el propi entorn rural, en el propi entorn de vegetació, i que els boscos puguin tornar a donar un cert rendiment. No es podrà fer tal com es feia fa 100 o 120 anys, perquè és quelcom d'impensable. Però sí que som capaços de crear mosaic, de crear economia en l'entorn de la pròpia vegetació, o si no, doncs ens queda el darrer recurs, que és molt bé, després ja vindran els bombers, ajudats per la pròpia societat civil a través de les associacions de defensa forestal, i farem front a tots els incendis que ens vinguin, sí, però fiar-ho tot, fiar tot a que els bombers, el sistema d'extinció, serà capaç d'aconseguir colmatar aquests incendis, home, és quelcom en aquests moments d'absurd, per no dir estúpid. I només faig i convido una petita reflexió. A nosaltres, el que és a Catalunya, la cosa en totes les dificultats, déu-n'hi-do el bé que encara ens n'hem sortit, però els nostres veïns valencians ho han tingut molt i molt i molt complicat, i amb un incendi allò se'ls hi ha anat 22.000 hectàrees. Vull dir, quan jo estava dient ara estaríem unes 6.500, tot plegat, amb un únic incendi 6.500, amb un altre 11.000. Quan te'n vas a Castella, o és a dir, altres comunitats, n'han tingut de devastadors. Clar, a França ha passat tres quarts del mateix. Cada vegada més els països del centre i del nord d'Europa estan vivint unes situacions que abans no havíem vist mai, que és que es comencen a preocupar pels incendis forestals. Per què se'n preocupen, si no se n'havien preocupat massa fins ara? Perquè abans no en tenien, i ara en comencen a tenir. Per tant, alguna cosa hem de començar a fer diferent, concretament a casa nostra, si és que volem, com a mínim, mitigar el risc que comporta el tenir una massa forestal que va fent la seva, la seva pròpia naturalesa fa que sigui expansiva, i en un cert moment determinat pot acabar-se convertint en l'adversitat d'un gran incendi.
Per últim, senyor Delors, sí que li voldria preguntar si més enllà dels incendis els hi preocupen també, ara en parlàvem amb el climatòleg Jordi Soler, que el tenim avui aquí a l'estudi, aquestes pedregades intenses i de tamany considerable que s'han produït recentment, no?
Bé, nosaltres quan plou diem benvingut sigui, sobretot quan sortim d'un període d'incendis, però clar, que plogui bé. Però llavors és allò, el moviment pendular, no? Ens sortim dels incendis i agafem l'alpèndol, ens anem a l'altre costat i ens venen les inundacions. Que plogui bé. Està plovent bé? La meva pregunta és, està plovent bé? En general, fins al dia d'avui, perquè no s'ha acabat això. No està plovent massa malament, excepte, llavors obro el parèntesi de la gran excepció, que és que amb aquest canvi que ens està provocant el clima, els fenòmens meteorològics, és a dir, la precipitació d'aigua o les pedregades, donen lloc a unes situacions difícilment vistes anteriorment, o fins i tot amb episodis molt singulars que són molt terribles. I em faig referència, per exemple, la setmana passada, amb aquestes pedres de 10 o més centímetres de diàmetre. Clar, si ens passem d'un costat a l'altre dia, això passa massa sovint, diu, afortunadament no, però si ens hi hem d'acabar acostumant, home, molt, molt mal pronòstic, seria un molt mal pronòstic. És bo que vagi regant el país, fixi't si és bo que de dissabte, que estàvem en més o menys el 38% de capacitat dels embassaments, avui estem al 39%, 1%, són molts milers d'hectòmetres cúbics. Doncs benvinguts siguin, que continuem regant el país.
Director General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Delort, moltíssimes gràcies avui per entrar en directe en aquest programa Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vostès, bona tarda.
Nosaltres que continuem parlant amb el climatòleg Jordi Soler, professor de la Universitat de Barcelona i investigador sobre tota aquesta matèria, ens comentava el senyor Delort que és un molt mal pronòstic si ens acabem acostumant o si ens hem d'acabar acostumant a pedregades com les que hem vist aquests dies passats. Ens hi hem d'acabar acostumant?
Tornem a tenir una altra pregunta d'aquestes difícils de contestar, no? És a dir, qualsevol se pot acostumar a tot, no? És a dir, és més fàcil acostumar-se al bo que al dolent, però la qüestió no, jo no penso que és la qüestió de si ens acostumem o no, sinó què fem per adaptar-nos a una situació que anirà canviant en el temps, val? Hi haurà més pedregades? Possiblement sí. El clima serà de més extrems? Possiblement sí, hi ha molta probabilitat de que sigui així. Llavors, la pregunta no és si ens hi hem d'adaptar o no. Ens hi adaptarem, vulguem o no, perquè, a veure, la tecnologia no ho pot tot, i ara no direm no tenim una vareta màgica dient, mira, ara vull que canviï això i vinga, no? Llavors ens hi haurem d'adaptar, perquè realment formem part del medi ambient i dels ecosistemes. La qüestió és com, val? Llavors, com vol dir si fem alguna cosa, no? I si fem alguna cosa, com mateix ha dit el director general, doncs això vol dir anar una mica enrere i dir, bé, hem de, d'entrada, deixar d'emetre, i per tant hem de deixar de cremar combustibles fòssils, però per fer-ho necessitem canviar alguns patrons i sobretot canviar el model consumista en el que estem, val? Perquè si no n'hi ha prou només amb treure combustibles fòssils i posar fonts d'energia renovable, no n'hi ha prou només amb això.
Deia, ara de seguida li pregunto com es para o si es pot parar tot plegat, i de seguida ens ho respon, però ara parlàvem d'aquestes pedregades, pedres de fins a 11 centímetres que a territori català mai havia vist ningú, i matitzo, gent molt gran sí que havia dit que cap allà als anys 60 sí se n'havia vist una pedregada així. Què ha de passar perquè caigui una pedregada amb pedres d'11 centímetres? És que és molt, són pilotes de tenis,
Sí.
És que és molt gros això.
Sí. Bé, és, o sigui, a veure, l'atmosfera té moviments de masses d'aire, val? Moviments d'aire, llavors, per dir-ho d'una manera molt simplificada, si em sent un meteoròleg,
sí,
segurament no li agradarà com ho explico.
Explicat, val? Perquè jo ho entengui. Val?
Però la idea és que com tinguis moviments de pujada d'aire i de moviment de masses d'aire, moviment de volums d'aire, amb una certa energia i humitat més bruscos, els fenòmens resultants d'això doncs són més intensos, val? I llavors el que tenim és que, bé, quan tenim moviments de massa d'aire humida que puja, això condensa el vapor d'aigua que hi ha allà i això produeix gotes de pluja o cristalls de gel. Sí que els cristalls de gel comencen a créixer de manera molt ràpida, el tamany creix i per tant se forma granís de mides espectaculars com les que hem vist.
I tot plegat, tot i que alguns polítics i gestors es neguin a admetre-ho, conseqüència també del canvi climàtic, algunes institucions que diuen que s'hi fa poc però que es van fent pessetes per intentar revertir-lo. Deixi'm preguntar-li primera si es pot revertir i segona si aquestes pessetes són suficients o no.
Primera, el que hi ha ara, o sigui, el clima és com quan anem en cotxe, val? Uh-huh. Un cotxe, dius, mira, jo ara vaig a 100 km per hora i vull passar de 100 a 0 en un segon. Qualsevol persona, li preguntem això, diria que és possible? No, és que no. Doncs això és el mateix que passa amb el clima, val? Hem passat de 0 a 100, val? I ara resulta que no ens agrada perquè veiem que anem a estimbar-nos contra una paret, val? I ara voldríem, per art de màgia, passar de 100 a 0 amb res, no? D'aquí a l'any que ve. Això ja veiem que el clima, el sistema complex del que estem parlant, té una inèrcia, per tant això continuarà. Però, repeteixo, la qüestió no és aquesta, la qüestió és si no ho empitjorem, és a dir, si no prenem més l'accelerador o comencem a frenar. Si comencem a frenar, evidentment l'impacte serà menor que si accelerem més.
Dit d'una altra manera, tindrem estius com a mínim com aquest que hem viscut?
No de manera... És a dir, a l'estiu que ve pot ser un estiu perfectament normal.
Com els d'antes, que en deien,
Exacte. Val. Ho pot ser, perquè el que estem dient, estem parlant de tendències. El que passa, aquests estius cada cop seran més freqüents i possiblement més intensos, aquestes onades de calor. Més freqüents, amb més duració, etcètera, etcètera. Va? Però això no vol dir que l'any que ve, per exemple, l'estiu sigui... No, hi ha una certa possibilitat de que torni a ser com un estiu dels anys de fa 5 anys. Mm. Va? Llavors... Igual, tornen, si em tornen a cridar, em diran, bueno, però què ha passat, no? Perquè resulta que ara, on és el canvi climàtic, no? No, no, quan estem parlant de clima estem parlant de anys, 5, 10, 20, 100 anys, val? I el que estem veient és que aquests estius seran més freqüents, però no vol dir que l'estiu que ve sigui igual que aquest, val? Això que quedi clar.
Hem d'entendre, per tant, que les conseqüències són molt lentes, però les mesures han de ser molt ràpides.
Exacte. Les mesures, ja ho ha dit les Nacions Unides en el seu últim informe i en els acords que hi va haver darrerament, han de ser en aquesta dècada. Si no fem res en aquesta dècada per quedar-nos per sota 1,5 graus, els acords de París, les conseqüències seran desastroses. Mal desastroses vol dir doncs, que la vida al planeta, tal com la coneixem, canviarà de manera molt dràstica, i això ho ha dit l'últim informe, no ho dic jo, l'últim informe del panell de Nacions Unides, pel clima, val? Per tant, el que hem de fer és actuar en aquesta dècada.
Estem parlant del clima d'aquest estiu, un estiu calorós, un estiu també amb pedregades intenses i tot plegat que ha afectat també el camp català, a una pagesia que ja viu amb dificultats des de fa anys i panys. I per parlar-ne de tot plegat també podem saludar a aquesta hora Josep Carles Vicente, ell és responsable d'Organització d'Unió de Pagesos. Josep Carles, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Si anem cronològicament enrere, parlem primer d'aquestes darreres pedregades i pluges intenses que s'han viscut al país les darreres setmanes. Això, naturalment, entenc que ha afectat i ha afectat contundentment, no?, a la campanya de la fruita del país.
Sí, a la campanya de la fruita o el que tinguem aquests zems, o ara, doncs, depèn de quina zona, el blat de moro que estava ja bastant avançat per collir, bé, afecta, quan passen fenòmens així, afecta el que li toquen. Són locals, no tot és amb la mateixa intensitat, per sort, però el que li toque pues, és una loteria mal repartida.
El sindicat ha demanat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una valoració ràpida i acurada de tots aquests danys per tal de poder indemnitzar de manera justa la pagesia afectada. Això ja s'està fent?
Bé, sí. Nosaltres hem demanat, sobretot, que s'acoti, que es vegi, que es delimiti on hi ha hagut l'afectació, i llavors es vegi. Hi ha coses que les assegurances, hi ha sectors que hi ha assegurances que cobreixen, hi ha sectors que venen assegurant, depèn de quins, però no tots. Val? Per tant, quan hi ha una cosa extrema que no cobreix l'assegurança, l'assegurança no està ben resolt, doncs, home, llavors si demanem a l'administració que faci com que pugui, doncs per tal de donar suport a aquelles explotacions per poder continuar. Aquí enguany estem tocant doncs, molts de temes, des del fred, des de la sequera, i tenim ara pedregades i tenim aiguats.
Ara li anava a preguntar, un estiu que ha tingut una mica de tot, però amb aquests canvis climàtics extrems, no? Al cantó oposat també s'han vist altes temperatures, però suposo que el pitjor de tot és la perduració en el temps d'aquestes temperatures pel que fa al conreu del camp català.
No, ha afectat a tots. El que passa és que normalment teníem anys dolents amb pedregades o amb aiguats o amb sequera, o amb fred, i enguany hem tingut un any dolent de tot. Quan és de tot, és de tot, des del fred fins a la sequera, fins als aiguats. Per tant, gairebé no hi ha cap sector que se'n lliuri, perquè encara ara hi ha sectors que estem recollint, com pot ser el vi, com serà l'oli, com ha de vindre ara en aquest cas pues tot el tema de la poma que quede, o del blat de moro que queda recollit. Clar, tot això encara ara hi ha afectacions que ja venen marcades per la sequera, i n'hi haurà que vindran marcades doncs, pels aiguats o pels fenòmens de pedra que, bueno, que són durs i severs enguany.
En parlàvem amb el professor de la Universitat de Barcelona, investigador sobre el canvi climàtic i transició energètica, Jordi Soler. També en parlàvem amb el director general de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Delort, sobre com afecta aquest canvi climàtic també al camp i a la pagesia catalana. Cal repensar d'alguna manera aquest model de pagesia del nostre país?
Sí, jo crec profundament que fa molts anys, no només pel canvi climàtic, però sí, crec que cal representar i cal veure com es pot estructurar i apuntar-la el millor possible. Estaríem parlant de, bueno, desenvolupar fons mutual possible pels professionals, estaríem parlant també de millorar l'eficiència dels nostres recs i secants que puguin acabar esdevenint sent recs. Vull dir, això és contradictori, no. O sigui, un canvi climàtic que diu que plourà més malament, no diu que plourà menys, diu que plourà més malament, o si tu tens un sistema de poder regular aquella aigua i de poder aportar-la en moments puntuals, jo crec que és passa per aquí també. Millorar la investigació amb millors llavors, amb millor, bueno, suport, en definitiva, tècniques que ens permetin fer front amb això. Perquè, clar, la solució de dir, bueno, doncs ara te'n vas a fer de pagès a la muntanya o als Alps, jo penso que això és un error i no és haver entès el canvi climàtic, perquè, en definitiva, és poder preservar i continuar vivint allà on estem vivint ara.
Li preguntava si cal aquest canvi de model al Camp Català i em deia un clar sí. Deixi'm preguntar-li també si ho posa fàcil al país, és a dir, si ho posa fàcil la seva gent, però sobretot les polítiques que s'hi fan i com es gestiona tot plegat del sector.
Bueno, la gent no som diferents que altres sectors. Quan venen canvis, la gent pues, sempre fa coetades, no es vol adaptar a coses noves, però bueno, la gent ho acaba entenent si o si o se l'acompanya. Des de les administracions, bueno, cal definir-ho. Vull dir, fer un regadiu per fer una transformació plena d'aquell territori potser ja no toque ara en aquest moment, o toque molt poc. Ara, fer regadius de suport per a poder fer, pues és el que ha de créixer més. Fer altres coses, la gent diu, però no està bé intervindre el curs de l'aigua. Bueno, parlem-ne, tècnicament tot es pot resoldre. Pot haver curs de l'aigua amb també magatzems d'aigua. En definitiva, és canviar el xip de la manera de construir, de la manera de fer i també entre tots fer-ho. Diu això, clar, això, bueno, si no ens hi fiquem sempre ens costarà començar, però si ho tenim clar és ficar-nos-hi.
Josep Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies, adéu.
Nosaltres que parlàvem amb el sector de la pagesia ens veiem obligats a fer-ho parlant també de canvi climàtic i com està afectant tot plegat. Seguim parlant uns minutets amb el senyor Soler. Parlàvem de com s'ha de transformar també el camp català i com s'ha de gestionar aquest canvi climàtic pel que fa al camp català. Però ens queda un petit detall per apuntar, que és que són els que menys volen parlar, no? Les grans empreses, sobretot, són les que suposo que han de reinvertir en un tipus de model diferent si volem canviar el planeta d'alguna manera, no?
Sí, no són només les grans empreses. O sigui, tenim un problema que, si volem utilitzar científic, llenguatge científic, és sistèmic. Llavors, aquest problema què vol dir? Que el tema del canvi climàtic, ara hem vist que afecta els incendis, afecta l'agricultura, però afecta també l'energia, perquè els embassaments i el nivell d'embassaments canviarà, està afectant el cicle de l'aigua, val? Afectarà la línia de costa, afecta a la pesca, perquè canvia, diguem-ne, hem vist també hi ha onades de calor marines, afectarà, per tant, a la necessitat energètica que tindrem i al transport. Està afectant, són diguem-ne, temes, aquestes emergències, que es van lligant les unes amb les altres. I això què vol dir? Que la resposta no pot ser localitzada en un sector, ni pensant només ara posem un pedaç aquí, posem un altre pedaç allà, sinó que hem d'anar a l'arrel del problema. L'arrel del problema és què ens ha conduït amb aquestes crisis. I, francament, el que ens ha conduït en aquestes crisis és el model socioeconòmic en el qual estem immersos. Per tant, si això ens hi ha conduït, hauríem de començar a pensar quin altre model hem de començar a dissenyar per fer aquesta transició cap a aquest altre model.
Sí que m'agradaria acomiadar-lo fent-li una d'aquelles preguntes que amb un científic segur que em torna a dir això no és fàcil de respondre, depèn de moltes coses, ja ho veurem, i aquelles tocades de violí que m'agraden tant quan ho fan. Com s'imagina Jordi Soler la Barcelona del 2050?
Bueno, jo m'imagino dos escenaris, val? Per posar-te una cosa concreta, però posar... M'imagino una Barcelona amb el pitjor escenari, que és una Barcelona despoblada, val? Molt contaminada, val? Amb molta pobresa i molta pobresa i molta diferència social, val? i m'imagino després una altra Barcelona, que és una Barcelona, diguem-ne, que ha actuat i ha actuat en conseqüència com el conjunt del país, val? Que és una Barcelona, diguem-ne, amb solucions urbanes per fer front a l'increment de temperatures a les onades de calor i als aiguats. És una Barcelona sostenible, tant energèticament com a nivell de consum, amb menys consum de tots els recursos, val? Sent una Barcelona més equilibrada amb el territori, val? I amb una necessitat, diguem-ne, i amb una, per dir-ho així, amb un sentiment de cooperació i de, diguem-ne, de solidaritat amb tot el territori, que actualment el model actual és, no és un model només de Barcelona, és un model de gran ciutat, doncs no apunta cap aquí, no? Llavors, aquesta Barcelona hauria de ser una Barcelona que girés cap a precisament un model menys massificat, un model menys dependent de recursos de l'exterior, etc, etc, etc.
Li preguntava a un científic, no a un polític, el proper maig, si no m'equivoco, és el maig, hi ha comicis a Barcelona. Espero que hagin apuntat bé alguna cosa. Senyor Jordi Soler, professor de la Universitat de Barcelona, investigador en canvi climàtic i transició energètica, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel